Obrim la nostra tertúlia ciutadana, Jani Vírgona, Miquel Costa i Santi Costa. Benvinguts, com esteu?
Bon dia, bona tarda a tots.
Com pinta aquest dijous? Un dijous que, bé, bastant tranquil, veient les ventades que hem tingut els darrers dies.
Molt guapo avui.
Sí, la veritat que sí.
Hi ha 72 hores d'una nova convocatòria electoral. Justament ara Ràdio Illa n'ha donat testimoni amb aquestes dues entrevistes a Ciutadans i a Vox. Ja han passat pels micròfons de Ràdio Illa Partit Popular i Partit Socialista. I ara manquen un parell de candidats més que passaran durant el dia de demà aquí al de Farfar de Ràdio Illa. El que hem volgut és fer un crisol el més plural possible de les diferents opcions que tenim des de Formentera. Evidentment que ens deixem algunes, el PACMA i no sé quin altre partit, però bé, en principi les més majoritàries o les que tenen més números de sortir amb representació passen per aquesta casa.
Vols dir que Vox és més majoritari i Formentera que el PACMA? No ho sé.
Dic que Vox té més possibilitats de treure representació al Congrés dels Diputats que el PACMA.
Jo prefereix sentir gent d'Espacma que no de Vox.
Sí. Jo... Bueno, pot ser sí, però de veritat, també, aquesta gent d'Espacma allò me convenç un poc. Diuen una sèrie de coses a vegades
sí,
que
sí,
te deixen tremolant.
Jo he dit que prefereix abans que Vox.
Sí, bé,
no he dit que sí.
Què us està pareixent aquesta campanya electoral? L'anèssima, ja hem perdut el compte, eh?
Bueno, és una repetició de l'anterior. Vull dir, és que el que diuen és exactament el mateix. Tu tornes a sentir i són els mateixos tòpics, surt el mateix tipus allà amb un debat que et treu un ladrillo, que et treu un rotllo que no acaba,
sí,
això ja ho va fer l'altra vegada.
Tu has portat una pedra, Santi, has portat una pedra.
Jo deia que duria una pedra, però no l'he portat, perquè així mateix no em veuen, així, que tant
ja,
dona que
la
porti com que no. Res, és una repetició del mateix, i els resultats seran bastant perguts en els anteriors. No hi haurà massa diferència.
Va, no sé si voleu fer algun altre comentari del 10N, bé, en tot cas...
No. Jo em fa molta gràcia, o sigui, em sembla el debat aquest, em va semblar una paròdia d'un debat, i em fa molta gràcia aquest tipus d'eslògans com els que té el PSOE de ara sí, i perquè abans no. O, no sé, és que és tot, el discurs és tan buit com els eslògans que fan servir.
Bé, bueno, avui hi ha un debat de dones, també és curiós, sí? T'han fet un tot d'homes, ara en fan un tot de dones. No, pot ser interessant de sentir també, però com l'altre, jo l'altre no el vaig veure sencer, crec que és de les poques vegades, sempre me'ls veia sencer, és a dir, hi havia una sèrie de debats que m'agradava veure-los i aquesta vegada menys de la meitat. Me cansa perquè al final és més de lo mateix i així tot, a veure, jo aniré a votar. Vull dir,
perquè
si no es pareix que aquesta imatge sí. Que mos cansa i tal i que la gent se desanima i no hi va, a votar a Canari. No sé quan me'n cansaria, vull dir, si tantes eleccions ja igual te n'arribes a cansar, però a votar sí aniré i que cada un voti en conseqüència en el que pensa i en el que creu que ha de votar.
Mira, Pepo, yo a la media hora del debate, lo estaba viendo ahí, para mí ha hecho como un remake y para mí no va a cambiar nada en esta votación del domingo. No va, porque no daban ni cosas nuevas, ni soluciones, y ni entre ellos se contestaban y siempre repetían lo mismo. Doncs... Així que m'avorria, llegava un moment que dic, bueno, ja està, s'acabó.
Esperem que sí que canviï alguna cosa, almenys allò necessari per formar govern. Per què? Perquè, entre altres coses, depenen projectes tan importants com la regulació de l'estany d'Espeix de que es constitueixi un govern a la Moncloa. Que nosaltres el projecte aquest, que ja fa temps que coueix sí. De quina manera, que vam saber l'any passat que l'ITS, la mal anomenada ecotaxa, l'impost de turisme sostenible, sí. Pagaria els 652.000 euros que costa la neteja de l'estany d'Espeix, dels morts, etc., i la instal·lació de pantalans flotants més perns ecològics per fer el fondeig sense danyar la vegetació.
Sí.
La qüestió és, bé, què ha passat amb aquest projecte? Doncs resulta que el govern balear va aprovar aquest projecte, recordem que té un número màxim de 285 embarcacions que podran amarrar a l'estany d'Espeix. Què ha passat? Doncs que ara s'ha enviat a la demarcació de costes. Primer es va demanar una autorització administrativa i des del propi ministeri els van dir al Consell millor demaneu una concessió administrativa. Per què? Perquè una autorització és per 4 anys i en canvi una concessió pot arribar fins als 30 anys segons ens han informat des del propi Consell de Formentera. Llavors ara s'ha demanat per via d'urgència el canvi, en comptes de sol·licitar una autorització sol·licitarà una concessió administrativa i ara estem en aquest impàs, a l'espera
de si
que del Ministeri de Transició Ecològica, la demarcació de costes contestin a aquesta petició del Consell Insular. Què sabem des del Ministeri? Doncs que fins que no hi hagi Moncloa un govern que no sigui en funcions, un govern estable, doncs pareix que això té poca esperança de progressar.
Clar, el que està clar que en aquests moments estem en un impàs que ni es fa política ni es fa altra. Vull dir,
no,
que...
sí.
Però fa anys això, eh?
Sí, fa anys, però en aquest cas...
Fa 3 anys que estem en campanya.
Claro, sí.
Estan fent una elecció cada any o dos. Així és molt difícil de fer política. Bona o dolenta, però és que realment no es fa política.
No, es fa partidisme i es fa campanya, sí. I estem en contínuament amb eslògans i,
claro.
I a veure qui la té més dura i més llarga contra Catalunya i a veure...
Pues sí, pues sí.
Però no, no hi ha... Fa molt de temps... Jo he seguit molt la política, l'he seguit des que tenia 14 o 15 anys, ja m'agradava, i el debat polític, aquests darrers 10 anys, per dir una xifra, més, menys, ha caigut en picat. El que és el debat polític, parlar de coses, de notar que hi ha dos que s'escolten, que debateixen, que respon a l'altre, que defensen la seva idea, que pregunten... Això fa anys que s'ha perdut i s'ha convertit en eslògans, en tuits i en, sí, i en baralles públiques per veure qui la té.
Per fer-hi debat polític de govern. És que mentre estem en campanya electoral el debat polític desapareix, perquè cada un, no sé, es marca el seu territori, vol arribar en aquest electorat, tal. Quan ja estàs, que tu tens 4 anys per davant, tu ja assumeixes, jo estic governant,
claro,
l'altre està d'oposició, però assumeixes aquests 4 anys i et comença a plantejar, pues, si fer política, i ja veuràs on arribam en cada tema. Ara mateix no estan fent política, però és que no s'està fent ni a Catalunya, que Catalunya bueno. Menys encara, ni s'està fent a Espanya, no s'està fent enlloc. En aquests moments estem en un procés que cada un té un objectiu molt, molt marcat, i fora d'aquest objectiu no hi ha res, no existeix.
Sí, en stand-by completament.
Sí.
En stand-by completament.
Altres coses. Aquest matí hem tingut aquí en Pep Mayans, de la petita i mitjana empresa de Formentera, la gerent de la mateixa entitat, en Lídia Álvarez, per comentar els resultats d'aquesta enquesta, en el qual 153 empresaris de la nostra illa de diversos sectors, comerç, restauració, hostaleria, transport privat, agències de viatges, gestories, etc, han parlat sobre bé, com ha anat la temporada turística 2019. Els resultats, doncs mireu, ha anat normal, ha anat bé o ha anat molt bé pel 70% dels encastats. I ha anat malament o molt malament per un gairebé 30% dels encastats. Amb això, quines conclusions es poden treure? Doncs remarcaven aquest matí en Mayans com Álvarez. Doncs que bé, tot i que el 42% dels empresaris opinen que la temporada ha estat normal davant del 26% que opina que ha estat una temporada mala o molt dolenta, en la comparativa dels resultats de l'any passat, el que es revela és que la normalitat de la temporada, que és la gran majoria avui en dia, sí. 42,4%, ha baixat gairebé un 10%, mentre que la consideració de mala o molt mala temporada ha augmentat un 13%.
Aquí el que passa és que si ja és complicat valorar, sí. Fer una avaluació en base a xifres reals, fer-la en base al que diuen a una cosa de ha anat bé o malament en lo relatiu que és això, jo crec que es fa molt més complicat encara.
També està el tema que veure, augmenta el número de negocis i per tant sempre hi ha gent que li va malament. I és que quan més negoci hi hagi, si no m'ha augmentat el número de turistes, que pareix que no ha augmentat enguany, o i fins i tot que havia disminuït lleugerament, segons les xifres, no els tenc ara davant i tampoc ho sé amb exactitud. Si augmenten el número de negocis i no augmentem el número de turistes, hi haurà més gent que no li anirà bé. Per tant, la quantitat de gent que la percepció és dolenta, en aquest cas augmentaria exponencialment. Vull dir, si qui es compta de tenir 1.000 negocis i en tens 5.000, 5.000 no viuen del turisme. Bueno, m'estic inventant les xifres, eh? Vull dir,
sí, sí,
que
sí.
Si ho multiplicam per 2 o 3, tota aquesta gent no viurà del turisme, per tant augmentarà la percepció de la quantitat de gent que va malament. És una mica aquesta idea. Per lo més, no ho sé. Jo tampoc no ho he vist tan directament perquè clar, jo no és el meu sector i tu percebeixes el que sents, una mica el que veus per la carretera i res més.
I tenim xifres d'ocupació al final o no?
Sí, ara te les busco, Miguel.
Ocupació total, diguem, de tot l'any, no? Per això que dèiem, que es feien durant l'estiu.
Tenim xifres fins al setembre. El mes d'octubre encara no han sortit.
Bueno, ja és grande.
I en comparació amb l'any passat?
Ara t'ho diré.
Sí, sí.
Perquè estem parlant d'unes xifres d'ocupació que ens dona la Federació Hotelera, que no la PIMEF. Doncs mireu, ara us ho explico. L'ocupació hotelera a Formentera durant el mes de setembre, concretament el mes de setembre, 83,6%, mentre que l'any passat va ser del 88,3%. Una lleugera caiguda en 4,74%.
Sí,
si féssim l'acumulat de la temporada... En tots els mesos, des del maig fins al setembre, no estem comptant encara octubre, s'ha detectat un descens de l'ocupació hotelera respecte a 2018 i en els 5 mesos entre maig i setembre s'ha produït un declive de l'ocupació hotelera de gairebé 5 punts, passant del 82,11% de l'any passat al 77,17% d'enguany. hi ha una baixada.
Això és perfecte, no? No dèiem durant tants anys que havíem tocat sostre, ara ja no tocam a sostre, no?
Però aquí hi ha un tema que jo cada vegada que venc dic el mateix, que l'ocupació hotelera no indica xifres totals.
No, no, per suposat.
Claro, perquè jo m'agradaria veure el número de llits que es consideraven l'any passat i el número de llits que s'han considerat enguany. Perquè si tu has augmentat el número de llits i hi ha hagut més gent que davant tota aquesta
correcte,
campanya, sí, que davant tota aquesta campanya de legalitzacions d'habitatge turístic, els ha donat d'alta que abans no els hi tenia, resulta que tenim més gent. És a dir, perdó, més llits.
Més oferta de llits.
Més oferta de llits. En la qual cosa, si tenim més oferta de llits, jo és que m'agradaria aquest càlcul, que jo no el tinc exactament.
Tenim xifres de quantitat de visitants?
Perquè, claro, és que aquesta és la qüestió.
I el nombre, i el nombre.
Igual hi ha una disminució del 5% d'ocupació hotelera i resulta que hem tingut més gent.
Tenim xifres de llits ocupats, tenim xifres de vehicles que s'han mogut
per Formentera.
De gent que ha
entrat per la Sabina per visitar Formentera.
Sí. Tenim xifres de, si les podríem treure, i de fet les tenim, deixa'm uns moments que ho busqui, de trànsit al port de la Sabina.
Bueno.
Això podria servir, no?
Clar, això...
Sí. Sí, perquè diuen, aquests números absoluts són els que jo m'agradaria veure, perquè aquests tant percents estan en funció de la quantitat de llits que tu estàs ofertant.
Ja no et dic res, és dir si ha anat bé o malament o molt bé o malament.
Claro.
Em sembla tan relatiu,
claro,
això.
Claro,
és tan complicat
és un tema que es té d'analitzar des de més d'un punt de vista,
sí,
perquè realment hem de veure si disminuïm o si no, que jo no trobo malament disminuir un 5%, no, veure, però bueno
que torna a dir, ens han tirat molts anys, sí, diguem, hem tocat sostre i sostre, no?
De tota forma, ja que està... hay que contar una cosa, que en estos años hemos pasado por una serie de cosas donde había países donde había guerra, donde estaba tema de político, donde había muchas cosas y la gente venía mucho por el Mediterráneo,
no, no,
por Formentera. Cuando ahora las cosas van un poco mejor, pues claro, la gente vuelve a Grecia,
ah,
vuelve
no sé,
muchas, y entonces se va un poco dividiendo las cosas.
Bé, pel que fa en nombre de passatgers al port de la Sabina, sí, tenim dades, però l'autoritat portuària triga un poc encara en fer-les públiques. Tenim dades de l'any passat. Podem dir,
bueno,
podem dir que el 2018 van embarcar o desembarcar al port de la Sabina, atenció, 2.215.000 persones, el que representa un augment del 4% respecte al 2017.
Això és tot l'any,
wow,
12 mesos.
Tot l'any 2018.
Sí. Wow. Wow.
El mes amb un número més alt de passatgers va ser l'agost, lògicament, amb més de 433.000 persones, seguit del juliol amb 385.000.
Aquestes són les xifres.
I la comparació relativa, que això ja seria anar massa endarrere, perquè ara tenim la quantitat de passatgers de l'any passat, del 18.
Sí.
I va augmentar la quantitat de passatgers un 4%.
Respecte al 17.
I respecte, i clar, i l'ocupació del 18 i el 17, és que el que m'agradaria veure és realment, si augmentant el número de passatgers, resulta que al final tenim menys ocupació,
sí, sí,
perquè resulta que augmentam el número de llits.
Clar.
És que jo no ho sé, però jo aquesta xifra sé que m'agradaria,
no,
sé que m'agradaria sentir. Perquè al final, si no, això és molt relatiu. Tu pots augmentar un munt de llits d'oferta i resulta que llavors tens menys ocupació. Claro, sí, però els que s'ha oferit tenen menys ocupació perquè s'ha oferit molt més llits.
Mira, Santi, estem ara buscant precisament les dades que tu demanes d'ocupació hotelera del 2018.
Sí.
No podem oferir els 6 mesos, sinó els 5, des de maig fins al setembre.
Bé.
Doncs en aquest cas, el 2018, tot i que havia pujat, com hem dit abans, l'entrada i sortida, sí, de persones, un 4%, tot i això, l'ocupació hotelera va baixar un 2%.
Vale. Hi ha un 6%. Enguany me dóna la impressió que passarà exactament el mateix, que resulta que m'ha baixat 5% l'ocupació hotelera i resulta que hauran pujat 3 o 4% o 5% l'entrada de visitants. Hi ha que mirar-ho així, també, eh? Hi ha que mirar-ho així, perquè si no, no ho estan fent real. Perquè resulta que aquí dèiem que ja no hem d'incrementar el número de places hoteleres, però resulta que s'incrementen. I
s'incrementen i seguiran incrementant.
S'han incrementat les hoteleres
i s'han incrementat
molt les d'oferta turística, departament turístic.
Us pareix que seguim repassant un poquet algunes conclusions d'aquesta enquesta? Bé, un dels temes també més destacats d'aquesta enquesta que ha fet la PIMEF és la baixada un any més de la despesa per turista que han percebut els empresaris. Mm. Gairebé el 51% dels empresaris han percebut aquesta baixada de la despesa per turista. Un tema que es pot relacionar un poc amb un altre dels aspectes que apareixen en aquesta enquesta i que entenc que signifiquen una autocrítica per part del sector empresarial, que és la mala relació de qualitat-preu que hi ha a Formentera. Clar, aquest matí en Pep Maia ens ho comentava, no? El 15 i el 16 un poc es podia vendre de tot a qualsevol preu i en canvi ara ens estem adonant que no va sent així.
Jo aquest tema quasi m'apareix més important que l'anterior i pot ser més real. perquè, sí, perquè efectivament els hotelers sí que poden percebre la quantitat de caixa que han fet en funció del número de clients que han tingut, i en aquest cas sí que et dona una quantitat per client.
Aquí estan parlant de turisme de qualitat, no?
Bueno, de tipus de turisme.
Mireu, dels encastats, el 51,3% diu que els seus clients han gastat menys que l'any passat, un 8,2% més que l'any anterior i un 40% més o menys igual.
Bueno,
jo sé que a casa del poble no he notat diferència.
Al respecte de la bona relació qualitat-preu, atenció, el 53,29% dels empresaris diuen que no s'ofereix una bona relació qualitat-preu, i en canvi només un 14,4% diu que sí, s'ofereix una bona relació qualitat-preu, i un 32% que depèn de les situacions.
Però és que això de la relació qualitat-preu, sí, també tornem a una cosa molt relativa, no? Perquè partim de percepcions, i l'altra cosa és que segurament n'hi haurà alguns restaurants, alguns hotels, alguns establiments públics que sí que ofereixen una bona relació i altres que no. Per tant, quins funcionen millor? Quins...
Sí, és que, però, clar, Miquel, si més del 50% opinen que la relació no és correcta, però, cuidao, efectivament, però hi ha una sèrie de gent que dona una relació excel·lent qualitat.
I no són els turistes, que ja ho han dit en altres enquestes, que ho diuen els empresaris.
Que aquí també ens fa falta l'enquesta turística. Però, vaja, la dels empresaris m'apareix perfecta, vull dir, en aquest cas, sí, m'apareix una bona enquesta.
Però l'enquesta turística diu sempre el mateix, la dels visitants. Sempre diu el mateix, sempre es queixen de la massificació, es queixen dels preus, i de poca cosa més. Diuen que Silla és molt polida, però massificació
trànsit,
i preus, no? Trànsit, bueno, massificació. Sí. Bàsicament sempre és el mateix, vull dir que ja ho sabem de que es queixen els turistes i que volen. Jo crec que això no canvia mai. Varien les xifres, però això no varia la percepció dels turistes. Crec, no ho sé.
Però és un tema per escoltar.
No, sí, que sí. Que sí. Claro. No dic que no s'hagi d'escoltar, però vull dir que és una cosa que ja es coneix.
És que en altres no hem canviat molt, tampoc. Per tant, l'opinió dels turistes tampoc té per què canviar excessivament.
Al final volen tot el mateix. O sigui, el turista és un ésser que vol anar a una platja i que no hi hagi turistes, però ser-hi ell. No?
No, tu vols algun, tu vols algun turista, però el vols poder posar.
El turista que es queixa de sa massificació no massifica.
Miquel, espera't. Bueno. Jo el 2005 vaig fer d'informador turístic, sí, i resulta que un dia em va aparèixer una parella d'italianets molt simpàtics, ells, que els recomanés una platja, i, no sé, els vaig enviar llevant, no sé què. Van tornar a la tarda enfadats.
Ah, sí,
perquè no hi havia gent.
Perquè no hi havia gent a la platja.
Sí, no, claro. Si és desàrtic, tampoc hi ha gent que no li agrada.
Home, que, com els envies a una platja que no hi ha gent, Pepo? Ja t'hi val.
Perquè m'imaginava que queria tranquil·litat, no?
A mi em va aparèixer una parella jove que volia tranquil·litat.
Claro.
Doncs no.
Es vas enviar la Mola? No. La platja de la Mola?
Escalot és bo. Ahí, por ahí.
Bé,
No, és molt relatiu les opinions, evidentment, però estan pel dant de tant per cent. Si més d'un 50% d'empresaris considera que no hi ha aquesta relació correcta, bueno, pues s'haurien de fer algo...
Però són els propis empresaris.
Per això,
que de...
per això. És que els preus, sempre he dit que veure, no podem disparar-nos dalt de tot, però no podem baixar preus perquè sí. Vull dir, si baixem molt els preus, al final també canvies molt el tipus de turisme. Això ja que tenim en compte. Ara, si tu vols demanar bon preu, has d'anar un gran servici. De tot.
També pot haver-hi una mica de tot.
Has de dar molt bon servici. És que normalment la gent es creixen molt de sa mala relació qualitat-preu, no exactament des preu. Es preu, si tu vas a un lloc que et donen molt bon servici, que és molt bo, que has menjat de meravella...
Jo no me quejo, claro que no.
Que vas content, no et queixes, dius, jo ja sabia que anava a un lloc...
A mi me da ràbia quan m'estàs clavando un clavo i no ha sido la calidad o el servicio que te mereces.
Això és lo que avui...
Esto me duele.
Sí. Avui remarcàvem Ben Vallens precisament. O sigui, hi ha diverses categories i han d'existir diverses categories.
Por supuesto.
Ara, que cada categoria tingui una qualitat bona dins del seu marc.
Exacto. Exacto, sí senyor, no hi ha més.
Jo no sé, jo és que aquest estiu vaig anar a vacacions i vaig anar a un lloc que es pagava car, però si jo m'agrada el lloc i me'n vaig content, jo ja sé que vaig a un lloc car. No me vaig a queixar que sigui car, perquè abans de partir sí que
tu ets turisme de qualitat.
A més, és mig ornitòleg, no? És ornitòleg, no?
No te creguis.
Va veure ocells, no?
El que vull dir és que tu... Quan vas a un lloc que hi vas amb unes expectatives, sí, i aquestes expectatives més o menys s'han de complir, però si tu abans d'anar ja saps els preus, i si no els saps és perquè no vols, perquè tens tota la informació del món avui en dia. Mm. Per tant, si tu te donen un preu car, jo vaig a un restaurant o un hotel, i menys bé i me'n vaig satisfet,
por supuesto,
jo ja sé quin preu hi ha, perquè abans més o menys jo he mirat i m'han dat la carta i no sé què, no m'aniré a queixar del preu. Me queixaré del preu, sí. Si és car i resulta que m'han dat mal menjar o mal servici.
Jo del que sí que he sentit queixes d'amics o de gent més o menys coneguda que ve és que realment no hi ha això que dius que comentàvem Pep Mayans, no? Que crec que és interessant que hi hagi llocs de tot, que hi hagi llocs més sí. barats i més cars, no? I en canvi això cada vegada menys, no? Cada vegada és tot més car i més uniforme, més igual. Però no hi ha llocs amb una relació qualitat-preu baixa, o sigui, barats. No? Hi ha cada vegada més, una cosa més elitista, més per butxaques plenes.
Jo crec que el que és molt, molt, molt car són tots aquests llocs de platja per fer mojitos, per fer no sé què. Restaurants te'n trobes una mica de tot, i et trobes
cars,
restaurants
a
un
cars.
Preu assequible.
Preus assequibles en supermercat, a Formentera...
Supermercat. El supermercat sempre és més car que fora. És que això és una constant.
Però molt més.
Això és una constant. Bé...
Pero lo de caro o no caro, yo creo que es muy relativo. Quiero decir, cada uno después se amolda y va donde él piensa o pueda ir, en un restaurante o el bar, lo que sea. Yo creo que lo que es caro es llegar a Formentera. Tienes que llegar con un avión, con Ibiza, cogerte un barco, que de turista te cuesta más que a nosotros residentes, por supuesto.
Sí, 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 claro.
Esto es caro, pero en Formentera, pues yo creo que Formentera... Yo, viajo mucho y no lo veo más caro de otro sitio, para nada.
No veus supermercat cuando voy... més car que,
no,
que
no,
València, que Barcelona.
A ver, home. Sí, diferència en el supermercado, sí, no, jo hablo
bueno,
de restaurant.
El supermercat és bàsic, no, però el restaurant ja és un luxe, però la botiga i comprem tots, turistes i no
sí,
turistes.
Sí.
I tenim aquí...
Però aquí puede ir a Leroski, puede ir a otro sitio.
És...
Bueno, yo no sé, no suelo ir, no sé los precios, pero supongo...
Bueno, dins Sant Francesc, per exemple, tens menús a bon preu, així mateix. Vull dir, restaurant, el que passa és que un restaurant de platja sempre serà car.
Bueno, sí.
Ah, està clar.
Sí, sí. Però també
no, és una qüestió... És que et cobren també el paisatge, et cobren... No sé, vull dir, el lloc, és... M'entens? És a dir, tu te posen un preu perquè allà és un lloc privilegiat que omplin, bueno, doncs cobraran car. Bé... Jo no sé, els preus es fa que és una mica relatiu. De totes maneres, el que deia en Jani, jo vaig pel món... Jo el que no trob car quan vaig pel món, perquè estic avasat a pagar aquí, quan me'n vaig pel món resulta que em diuen, cuidao, que aquí et fotran un clau.
Que barat,
si pag menys del que sol pagar per bandera.
Sí, sí, sí.
Sí, no.
Bé, un altre aspecte molt interessant també d'aquesta enquesta, als empresaris se'ls ha preguntat si consideren que ha estat positiva l'aplicació de la regulació de l'entrada de vehicles a Formentera durant els mesos de juliol i agost d'enguany. Què diuen? Doncs la majoria dels empresaris, un 52,1%, diu que sí que ha estat positiva, i un 47,8% considera que no ha estat positiva.
No hi ha molta diferència en l'enquesta,
no,
de totes maneres.
Està més o menys.
Hi ha una quantitat de gent que opina que no. Jo penso que per aquí... Sí,
sí.
Bueno, jo ho veig superpositiu, vull dir, i no sé tot el que m'esperava, i així tot ho veig positiu.
No, i a més, el positiu crec jo a la mesura no és el que el resultat que ha donat, perquè crec que no ha baixat el nombre de vehicles.
Lleugerament.
Jo crec que l'important aquí és el missatge que es llança.
Sí.
Al final és dir, tenim una regulació feta i podem posar aquest màxim on vulguem, no? Perquè hi ha una regulació feta. I a part, s'ha sentit això per tot Espanya, vull dir, es sap que a Formentera hi ha un problema en su trànsit, per portar els cotxes d'entrar en una web i has de mirar-ho, vull dir, el missatge que es llança crec que és més important que els resultats de la pròpia mesura.
Jo penso que en els llocs petits això és una mesura que
s'acabarà
aplicant a més bandes, sí. Que no serà només aquí, perquè, bueno, perquè hi ha uns números clausos, avui dia, al final, som una illa i tenim el número de negocis que tenim la carretera, tenim la depuradora i tenim el que tenim i no tenim més. I és que tampoc podem fer més,
no.
Clar,
hay que mantener lo que tenim.
Clar que hi ha més gent, i moltíssima gent, ho podríem multiplicar hasta per 10, com a quebre. Ara, com a tipus de destí turístic, el canviaries de manera absoluta si ara, bueno, pots desdoblar la carretera, home, com a poder, clar que pots
fer una autopista,
l'hospital, pots fer una depuradora doble, el esport el pots fer doble, com a poder pots, però canvies absolutament el tipus de destinació que tenim. Seria una altra cosa.
No, otra forma entera.
I d'alguna forma un consens, és un consens, el tema d'esport és un cert consens.
Bueno, però si hi ha un cert consens, hem de controlar el nombre de vehicles.
Exacte.
Que és així.
La veritat és que ens ha cridat bastant l'atenció com alguns mitjans de comunicació han titulat al respecte d'aquesta informació de l'enquesta, perquè, per exemple, aquesta pregunta que hem fet, no, de si era positiva o no la regulació de l'entrada de vehicles a Formentera, el 52% diu que sí, 48% diu que no, gairebé 48%, però en el cas de que no, l'enquesta sol·licitava a les persones, als empresaris que complimentaven l'entrevista, doncs que expliquessin un poc per què, no? Llavors, alguns empresaris han dit doncs, que hi ha hagut falta d'informació cap al turista, lenta resposta de l'administració i que en alguns casos fins i tot s'ha creat una alarma social innecessària. El que ens ha cridat l'atenció és que alguns mitjans de comunicació han agafat aquests comentaris a títol individual d'algun empresari que s'han fet complimentant a l'enquesta, com se'ls demanava, i ho han posat al titular directament. Com si l'enquesta volgués dir això.
Això se li diu manipulació. I precisament aquesta alarma social és el que jo més destac. Per a tu li pots dir alarma social o llançar un missatge. Òbviament que hi ha una alarma social. Per què? Perquè hi ha un problema social. No teníem un problema de trànsit, no teníem un problema de saturació de vehicles. Això és una alarma social. Sí, sí que hi és. I per això s'ha fet aquesta mesura. I per això es llança aquest missatge. I per
sí,
això
però
es crea cuidao, aquesta
alarma. Cuidao, jo no m'he llegit els titulars, però l'alarma social que està dient en Pepo deu anar en sentit contrari.
No, no, clar.
Cuidao que hem disminuït els vehicles i això és una alarma social enorme perquè aquí els negocis se'n aniran a pico. Vull dir, aquest, sense haver-m'ho llegit, que no m'he llegit cap diari avui. Però ja me vaig venir per on. Si aquí hi hagués un altre tipus de govern, aquest titular seria absolutament diferent amb aquest tipus de mèdia de comunicació.
Està clar.
No, però cuidao, que aquí...
El que t'hi diria és que l'alarma social... El concepte d'alarma social és una cosa una mica complicada de definir. Vull dir, alarma social, un empresari que diu que hi ha alarma social en su trànsit, és que, repeteix, alarma social és... Allà és. Depèn de com la defineixis, però al voltant del tràfic hi ha alarma social.
Però tu la situes per dalt i ells te la situen per baix.
Per això, no, exacte, per això et dic, però l'alarma ja és.
Sí, però tu fas una interpretació absolutament diferent de com anava aquesta pregunta.
Ho sé.
Sí. I dic que...
Bé, i a més també els empresaris pregunten sobre si hi ha hagut dificultats per contractar personal. El 50,6% diu que sí, el 49,3% diu que no, en els que diuen que sí, 70 comentaris més o menys els diuen el mateix. Problemes amb falta d'allotjament i problemes de falta de professionalitat i capacitació.
Sí. Bueno, la falta de professionalitat ve de necessitar una molta quantitat de personal i no tens prou gent formada. I en aquest sentit, jo recordo els primers anys, bueno, quan jo era més jove, que també havia treballat en hostaleria, tu havies de fer cor per entrar a treballar. Ara resulta al revés, hi ha una tal demanda que al final has d'incorporar més quantitat de gent de quasi de la que disposes i t'acaba entrant gent que no ha treballat mai en hostaleria, que no té ni idea de tractar un client, i amb això sí que hem de començar a ser més rigorosos i dar un més valor a aquesta formació professional i que sigui gent formada, i hem de procurar que en el màxim tots els que treballen en hostaleria siguen, en fi, gent que s'ha format i que té aquesta formació, perquè aquí sí que se mos va, i aquí venen les queixes del turisme, mala relació qualitat-preu, molt bé, en part és per això, perquè tu no tens un personal qualificat, i igual és difícil, perquè la quantitat de personal que treballa aquí és molt alta, és molta gent, i al final resulta difícil tenir tota aquesta gent formada, però aquest és un objectiu que mos hem de marcar de manera absoluta, tenir tota la gent ben formada i ser bons professionals.
Bueno, de toda forma, yo me acuerdo cuando estaba de jefe de cocina y me llegaban currículum para empezar la temporada y cogía gente y me llegaban y currículum que decían, madre mía, este tío dónde ha trabajado, lo que ha hecho y viene aquí a pedirme de ayudante de cocina, me chocaba, pero bueno. Y lo primero que me pedían era, ¿cuál es el día libre y cuánto voy a ganar? Sí. Y yo decía, pero con el currículum que tiene, ¿vienes a pedir para pelar patadas a ser ayudante? Sí, yo he trabajado, soy cocinero, no sé qué. Y a los 5 minutos de verlo trabajar decías, hijo mío, voy a buscar sitio donde quieras, pero no en una cocina, bueno, porque no sirve para eso. Entonces, claro, infla uno currículum y te pones cosas que no hay ni un tercio de la verdad de lo que eres. Sí, pero lo que quieres saber es cuándo es el día libre y cuánto vas a ganar. Y después, claro, falta gente profesional. Pues
quan més bons professionals tenim, menys queixes hi haurà dels turistes.
Sí, està clar.
I és veritat que en hostaleria hi ha de tot, òbviament. Hi ha molt bon professional, n'hi ha molt dolent, també. N'hi ha molt dolent.
Hi ha una mescla.
És un tema que estan arreglant, però això s'arregla en gent amb bona formació.
Sí, i tenguent vivenda, i tenguent una situació social.
Bueno, la vivenda quasi és que va a part.
Però
seria un altre tema. El tema de la vivenda l'hem de solucionar d'una altra manera.
És que influeix en moltes coses, també en això.
Va, se mos està acabant el temps, només una darrera reflexió. També es preguntava per alguns recursos i circumstàncies que tenim a Formentera. Connexions marítimes, que és l'índex que ha tret un millor nota, 7,8 sobre 10, O sigui, tenim bones connexions marítimes en temporada alta, repetim, sí. 7,8.
Però si van buits, és a dir, bona, depèn de per què. N'hi ha molts, sí, bona. Jo diria que bona no, perquè són massa barcos.
Els serveis d'aigua, abastiment, qualitat i infraestructures han rebut una nota del 5,7, l'estat de les platges, neteja, seguretat, aparcament, etc., un 5,4. En canvi, han suspès les connexions telefòniques, internet, fibra, xarxa mòbil...
Quin percentatge diu que hi ha males connexions marítimes?
No, això és un... Han puntuat, diguem-ne, entre tots els 153, sí. I la nota mitja és 7,8, connexions marítimes.
Val. Però n'hi ha algun que li deu semblar poca, no? Que vol que passis barco cada 2 minuts o...
Les connexions telefòniques, internet, etc. ha rebut un 4,7 de nota sobre 10. L'aparcament i zona blava un 4,12 sobre 10. Ens han comentat des de la PIMEF que el que crea bastant de malestar és aquesta zona blava fins a les 12 Espujols. Sí. I el que ha tret pitjor nota, un 4,06, són els tràmits amb les administracions, llicències, permisos, etc.
Bé. Molt bé. M'agrada molt que es facin aquestes valoracions des dels diferents organismes de turisme al final de temporada.
Moltes gràcies, Miquel, Santi.
Adéu, Geni, a tots. Un plaer.
Demà hi tornem a les 8. Salut! Adeu.